Ara parlarem de Schopenhauer, d'Aristòtil, parlarem de Pitàgores i d'altres filòsofs i la seva relació amb els animals. Preparat?
Sí, home, vinga. Sempre.
Marta Tafalla, bona tarda.
Bona tarda, Adam.
M'agrada molt que l'últim dia fem una classe de filosofia, com il faut.
Ai, que bé, m'alegro jo com, molt també.
Tancar el cercle de manera correcta i això, amb presència, deixant pes filosòfic.
Quina meravella.
No?
Sí,
home, quin
perfecte.
Pes, eh?
Sí. Va, parlem d'això,
eh? Autors...
Sí, quins autors, és que això és els autors.
Està pensant la selectivitat.
Estàs parlant la selectivitat,
eh? L'examen.
Sí. I això, Schopenhauer, és un nom tan difícil d'estudiar com de pronunciar, eh?
No sé què és més difícil d'escriure, Schopenhauer o Nietzsche. Perquè la gent es confon molt amb Nietzsche, també. És Schwarzenegger, Nietzsche, Schopenhauer. Un dels tres no és filòsof. Va, vinga, som-hi.
Van dos i cau el del Nietzsche. Perdó.
Ja està l'om, ja ha passat.
Sí, ja està, prou.
Ja ha passat. Per on comencem, Marta?
Doncs res, avui volíem parlar una miqueta de què han dit alguns filòsofs i filòsofes sobre la nostra relació amb els animals i sobretot remarcar la idea que la discussió sobre com ens hauríem de relacionar els humans amb les altres espècies és tan antiga com la mateixa filosofia.
Comencem parlant dels que es considera els primers filòsofs, que són els grecs. Què deien els grecs? Bueno, què deien els grecs? També la pregunta és molt genèrica. Què anaven dient els grecs?
Doncs el que és sorprenent és que tenien debats semblants als nostres, malgrat la distància temporal. Un dels primers pensadors que va analitzar com hauríem de tractar els animals va ser Pitàgores, que era un filòsof, matemàtic i estudiós de la música, que va viure al segle VI-VI abans de Crist. I Pitàgores creia en la reencarnació, com molta gent a la seva època, i pensava que algú que ara és humà, a la propera vida es pot reencarnar en un animal i a la inversa, i per tant ell creia que no hi havia una diferència radical entre els animals i nosaltres. I en conseqüència doncs, defensava que s'havia de tractar bé els animals i d'una dieta vegetariana. I ell va crear una societat filosòfica on homes i dones es reunien per fer filosofia junts. La seva obra va tenir un gran impacte i fins al segle XIX els vegetarians es deien pitagòrics i el vegetarianisme es considerava una forma de saviesa, una actitud filosòfica.
A veure, un moment. Si eres vegetarià, et deien pitagòric.
Exacte, això ho podríem recuperar.
Soc pitagòric, no?
Queda molt millor.
És molt guai.
Sí.
És molt snob. En plan, si ho digués ara algú, pensaries, ostres, aquest és una mica snob, però és molt guai.
Té més hype.
No.
Lactopitagòric. Pitagòric.
Homolactopitagòric.
I les altres variants.
Bueno, uns potser hauríem de reivindicar això.
Tornem a posar-ho de moda. Vinga,
perfecte, endavant.
Llancem la idea. Parlem de Pitàgores, eh?
Hashtag jo soc pitagòrica. Bé, la posició contrària l'encarna Aristòtil, que va viure al segle IV abans de Crist. Aristòtil tenia una relació força contradictòria amb els animals i la natura. D'una banda, sentia una enorme curiositat per les altres espècies, volia comprendre la natura, tenia vocació de biòleg, però d'altra banda, creia que l'ésser humà té dret a usar els animals com esclaus. Això tampoc ens hauria de sorprendre, perquè ell tenia esclaus humans a casa seva, era racista i masclista, o sigui que tot va junt.
També anava amb l'època, no? Tret de persones una mica més evolucionades, però la majoria era normal tenir esclaus, no?, en aquella època o no?
Si tenies diners, sí, però també hi havia gent que estava en contra. Vull dir que hi havia molt de moviment i molta discussió.
També hi havia debat sobre aquesta qüestió.
I tant, hi havia, okay. Sí, sempre.
No volia defensar Aristòtil, ni molt menys, només feia la pregunta,
ja.
No els coneixem personalment.
Hauries quedat força malament.
No, sí, té coses interessants, Aristòtil.
Sí, i tant, però malauradament...
És dels que saps que fa mandreta.
Aristòtil? Sí. Te'n fa?
Sí, molta.
Ah, no.
D'acord, seguim
ja
endavant.
Sí.
Bueno, en qualsevol cas d'aquests dos, el simpàtic és Pitàgores.
Ok.
I en els segles següents, doncs, els diguem que simpatitzaven amb Pitàgores i els que simpatitzaven amb Aristòtil doncs, van continuar discutint segle rere segle amb discussions, us dic, molt semblants a les que podem tenir avui en dia.
Molt bé, hem començat per Pitàgores, per Aristòtil. Aquests senyors van viure fa més de 2.400 anys. Anem avançant una mica la història. Què ens anem trobant? Més idees de filosofia relacionades amb els animals.
Hi ha un canvi ben important quan s'acaba l'edat mitjana i comença la modernitat, perquè aleshores neixen el capitalisme i el colonialisme, i per tant el projecte de domini de la natura, dels animals i de les persones s'intensifica. Aleshores, al segle XVII, ens trobem amb Descartes, que continua la línia aristotèlica, però afirma una barbaritat que va molt més enllà d'Aristòtil. Aristòtil no haguera dit això mai. I el que diu Descartes és que els animals no senten dolor i, per tant, se'ls pot maltractar.
Hola.
Això, per això, és un diguem, filòsof poc estimat al món animalista, diríem ben clarament. Això era l'època en què es començava a experimentar amb animals de manera sistemàtica per fer recerca. Encara no tenien cap mètode d'anestèsia i Descartes i els seus seguidors defensaven la vivisecció amb l'argument que els animals eren com màquines, que no tenien intel·ligència ni sentit del dolor. Quan els pobres animals cridaven de dolor en els experiments, Descartes deia que eren màquines que grinyolaven.
Home, però això es veu a simple... Però es veu que un animal està patint. No necessites ser un geni per veure.
Llavors ho feien per això, per justificar que disseccionaven animals perquè així els anava bé per experimentar?
No? Probablement.
Segurament.
No Descartes.
No. Jo tinc saga a la llengua perquè me l'estava fent a sobre, però he decidit no fer-me-la. No, aquesta broma no fer-la. Però ja està, el Long ha entrat i ha dit la seva. Però, de tota manera, té certa coherència amb el que diu ell, allò de cogito ergo sum, no? Penso, per tant, existeixo. Els animals, com que no pensaven, podia fer-ne el que volguessis, no? Perquè tenien aquesta existència absurda i vaga, no?
Sí, sí, això és el que ell creia. Afortunadament, la majoria de filòsofs importants li van discutir, li van dir que en això s'equivocava, en això hi ha altres coses, i autors tan importants com Hume, com Rousseau, Kant, Bentham, tots li van dir no, amb això t'equivoques, okay. Afortunadament.
Molt bé.
Però qui va construir la gran teoria contrària va ser Schopenhauer, al segle XIX. Schopenhauer era un senyor pessimista, rondinaire, que no va aconseguir una plaça de professor a la universitat, era tot un personatge bastant antisistema, i ell va elaborar una filosofia molt i molt potent. Schopenhauer estava fascinat per la biologia com Aristòtil, però era empàtic com Pitàgores, que és la bona combinació, diríem. Ell afirmava que els animals de la natura salvatge pateixen molt, com també els humans pateixen a la societat per les guerres i les injustícies, i deia que la causa de tot plegat és l'egoisme. La natura ens empeny a sobreviure, i per sobreviure tendim a ser egoistes, ens fem mal els uns als altres, i això succeeix tant al regne de la natura com a la societat. Ell va proposar un mètode perquè la gent deixés de ser tan egoista i el dolor disminuís.
Ah, m'interessa.
Sí. Molt bo, a més, el mètode. Que
a veure.
El podeu provar. El mètode té 3 passos. Primer pas, la contemplació de la bellesa, que dona serenor a l'ànima.
Molt bé, un mirall. Fantàstic, què més?
Tic, jo crec que això ho faig.
Perfecte.
Contemplar la bellesa de les coses que m'envolten. Vinga.
Jo he dit una broma i ha passat desapercebuda i pensava que saltaries. He dit, tinc un mirall. Primer tema...
Ah, no tenia escoltat dir-ho. Crec que el meu cervell ha après a ignorar cada tonteria que dius.
Contemplació de la bellesa. Fet. Què més?
Jo no he pillat, tampoc.
S'està dient guapo, el pobre.
Sí, gràcies per explicar-nos-ho. Gràcies per explicar-nos-ho. Què més? Va, segon.
Segon, l'exercici de la compassió amb els altres, humans i animals.
Molt bé.
I tercer, l'ascetisme, és a dir, aprendre a viure de manera senzilla, necessitar menys coses. Jo diria que és de les millors propostes que s'han fet mai.
Contemplació de la bellesa, exercici de la compassió amb els altres, humans i animals, i ascetisme, viure de manera senzilla, que si haguéssim aplicat això quan Schopenhauer hi deia, ara no, d'esos barros, estos lodos, ara no seríem aquí contemplant com se'n va tot en orris.
Exacte, i Schopenhauer deu estar pensant i dient a la tomba perquè era d'aquells que li agradava dir, ja te lo dije yo, no? Tenia aquest caràcter així molt mal geni, molt maleducat, diu moltes paraulotes als seus llibres de filosofia, cosa que és ben curiosa.
Aquest va viure fa uns quants anys, i avui en dia la filosofia contemporània, què diu sobre la relació éssers humans i animals?
Doncs des dels anys 60-70 han sorgit moltes teories sobre la nostra relació amb els animals i la natura. Una de les més potents l'han creat un matrimoni de filòsofs canadencs, Sue Donaldson i Will Kimlicka, que esperem que segueixin junts molts anys perquè treballen en equip i són fantàstics. Aquests es divorcien i tenim un drama, perquè ens destrossen
la... Llavors els xipegem, que diria el Long. Volem que estiguin junts per sempre.
Sí, els xipegem.
Exacte. Ells són els autors d'un llibre que es titula Zoòpolis, que podeu trobar traduït al castellà, i la idea fonamental és que la relació amb els animals no és només una qüestió ètica, és a dir, de relacions entre individus, sinó també política, de relacions entre comunitats. La idea se'ls va ocórrer perquè Kimlicka va estar molts anys estudiant com s'ha d'organitzar la convivència en estats on hi ha diferents cultures, per exemple el Canadà, on tenen primeres nacions, i va estar molt de temps defensant la convivència multicultural. I un dia se'ls va ocórrer que les altres espècies animals són com altres pobles, altres nacions, cadascuna amb la seva llengua, amb els seus costums, i hem de desenvolupar una convivència multiespècie. I ells afirmen que caldria respectar els animals salvatges que viuen en ecosistemes salvatges com si fossin estats sobirans, sense envair-los ni robar-los els recursos naturals, que és una idea que encaixa amb la proposta de rewilding que comentàvem la setmana passada.
Ara t'ho he de comentar, si és tal qual això, pràcticament deixar-ho tot que vagi fent sense la interferència dels éssers humans. Molt bé. I aquests són dels anys 60-70, però encara van...
No, aquests es treballen
encara,
ara. Sí,
encara
sí.
Van dient coses.
Sí, sí, i tant, i tant.
Això i avui en dia, recent, sí. La filosofia què diu dels drets dels animals? Aquí entrem... Estaríem parlant d'ètica? Seria la branca que toca l'ètica? O,
sí,
o no?
Sí, això és ètica. Sí, a més, és una subdivisió, diríem, de l'ètica, que és ètica animal, que es dedica específicament a això. Doncs també trobem una filòsofa australiana que ja vam mencionar un altre dia, que és la Val Plumwood. Plumwood deia que els humans hem construït una visió dualista del món, que obrim un abisme entre les altres espècies i nosaltres, però aquest abisme no és real, és una creença nostra. I la qüestió és com superar aquest abisme. Plumwood deia que molta gent creu que supera aquest dualisme quan té una relació d'amistat amb un gos o amb un gat, però advertia que tenir aquesta relació d'amistat no sempre necessàriament porta a superar el dualisme, perquè molta gent s'estima el seu gos, però segueix menjant carn d'animals maltractats, fins i tot alimenta el seu gos amb animals maltractats, i potser fins i tot usa el seu gos per maltractar altres animals, que seria el cas dels caçadors.
Val, per tant, és condició necessària, però no suficient.
Exacte.
Sí, per algunes persones potser pot funcionar, no? Tenir una mascota o un animal de companyia, i això et fa que tu estimis més els animals, i llavors comences a pensar i dius, ah, però clar, jo me'ls menjo, no sé què, però no per tothom.
Clar, però ja adverteix que no t'ho garanteix. I a més, el tema aquest li interessava molt i ho va explicar amb molt de detall i amb molta profunditat.
Bueno, això és com els casellers dels camps de concentració, que en alguns casos tenien bona relació amb alguns dels seus empresonats i els tractaven bé, però és igual. La cosa era la que era, no?
Estàs fent una excepció per un animal només, sí, específic. Mm-hmm. El teu i ja està, i llavors te'l mires com si fos un humà i se t'obliden tots els altres, suposo.
Sí, és una mica aquesta idea de l'excepció, efectivament.
Rehumanitzes un.
Sí.
Què més diu Plumwood?
Doncs ella deia que la via per superar el dualisme, que és una mica més difícil, és aprendre a compartir el territori amb els animals que són perillosos per a nosaltres, els grans carnívors. Ella deia que un país que aprèn a conviure amb els grans carnívors autòctons del seu territori és que està avançant en la superació del dualisme. I ella ho defensava a Austràlia en el cas dels cocodrils. A més, la Plumwood, que ella passava molt de temps voltant persones salvatges d'Austràlia, va tenir un accident molt greu amb un cocodril que la va atacar. I ella deia que en la por que havia sentit en els moments en què va pensar que el cocodril se la menjaria, va entendre que l'ésser humà és un animal com els altres, i que la por que ella havia sentit és la mateixa por que senten els altres animals quan els maltractem. I va escriure un llibre realment inspirador que es titula The Eye of the Crocodile, L'ull del cocodril, que encara no està traduït, així que aprofito per recomanar-lo, a veure si alguna editorial s'anima.
A veure si fem la primera pel·la amb la traducció i l'adaptació. No? Una pel·lícula, un documental. The Eye of the Crocodile, de la Val Plumwood. En anglès sí que el podem trobar, naturalment. I molt bé. Doncs, Marta, una cosa. La filosofia, en general, sempre tendim a pensar que forma part d'un àmbit que no està directament connectat amb la societat, però realment els filòsofs i la manera de pensar al llarg de la història han influenciat directament tots els aspectes de la nostra vida, no només la política, sinó la manera de pensar de la majoria de persones. I en aquest cas segurament també, no?
I tant. A més, en filosofia hi ha disciplines més teòriques i abstractes, però n'hi ha de més aplicades. Una bona part de l'ètica i de la política són disciplines molt aplicades, i molts dels filòsofs, a més, han estat molt implicats en la seva vida en tota mena de qüestions, de moviments socials, i han ajudat a articular pensaments que després són comuns, efectivament.
Clar, perquè al final es tractava de buscar l'explicació de les coses perquè estiguéssim tots una mica més relaxats i entenguéssim millor la nostra relació al món. No sé si s'han acabat de sortir, però aquí està. Doncs hem repassat alguns dels filòsofs i filòsofes importants i les coses que deien en relació amb la nostra relació amb els animals. Amb la Marta Tafalla, que ha estat aquestes 6 setmanes a l'Estiu de Gràcia explicant-nos coses sobre animalisme, sobre medi ambient i sobre coses que realment pensàvem que era important que poséssim al damunt de la taula explicades d'aquesta manera tan meravellosa. Marta, moltíssimes gràcies.
Ui, a vosaltres, ha estat un grandíssim plaer.
Per nosaltres una miqueta més. Ui! Moltes gràcies. Fem una pausa per la publicitat i després amb nosaltres la xef Carlota Clavé.
Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.